Hola, bon dia. Avui comencem parlant, o hauríem de començar parlant, de Philip Seymour Hoffman, aquest actor jove encara, 45 anys, secundari quasi sempre ell, però gran actor, que el dia 2 de febrer varen saber la seva mort per una sobredosis. Però sí, sens dubte ell mereix un escrit o un recordatori en aquest espai. Però jo, que toc més veterà en el cinema i porto més anys, me'n vaig de l'època actual i me'n vaig cap a un altre actor. Un altre actor que va morir el dia 1 de febrer i que poc, per no dir gens, se n'ha fet referència a la premsa. Ell porta un cognom realment conegut dintre del cinema europeu. Nascut a Àustria, Maximilian Schell, germà de Maria Schell, aquella noia que ja vam veure als anys 50 amb Jo no soy una heroïna, que després va fer Cimarrón ja als Estats Units, o que va interpretar Itàlia Noches Blanques amb Luchino Visconti, el seu germà, Maximilian Schell, va morir el dia 1, com aquell que diu, sense que massa o cap premsa ho publiqués públicament. Maximilian Schell és un actor d'aquells que potser es va encasillar en el seu paper sempre de nazi, d'alemany. Ell era austriac, no era pas nazi ni alemany, però queia perfectament en aquests papers. Com Philip Seymour Hoffman, va ser guanyador d'Oscar, el millor actor secundari, en una pel·lícula que sens dubte ens va quedar amb tots plena al cap. Es tractava de Vencedores o Vencidos, aquell Proceso de Nuremberg que Stanley Kramer va dirigir als principis dels 60 i que tenia com a actors principals Burt Lancaster, Richard Wilmer, Maximilian Schell i sobretot un gran Spencer Tracy i una esplèndida Marlene Dietrich. Vencedores o Vencidos li va valdre l'Oscar per ser l'abogat defensor dels nazis. Ell allà el vàrem arribar a conèixer plenament. Després el veuríem amb altres pel·lícules com Odessa, aquesta història d'un jueu que un dia descobreix un nazi pel carrer, La Cruz de Hierro. Ella fa el paper totalment de soldat, o Una tumba a l'amanecer, amb Charlton Heston de protagonista, que ens tracta del segrestament per part dels alemanys d'una orquestra nord-americana. Sí, Maximilian Schell va ser un home d'aquells que, vulguem o no vulguem, tots el portem una mica a la memòria, perquè, com la seva germana, va ser creadora i va ser creador d'uns esplèndids films, d'unes grans pel·lícules en aquelles èpoques dels anys 60, 50, finals dels 50, 60 i 70. Era un nom, un apellido, doncs, que va fer història dintre del cinema alemany, dintre del cinema europeu, però també, i sens dubte, i com podeu comprovar, dintre del cinema nord-americà. Maximilian Schell, doncs, ens ha dit adeu. Als 80 i tants anys, 84 o 85 anys, molt diferent d'aquest Philip Seymour Hoffman que ho ha fet als 45 i per sobredosis. Però ell, Maximilian Schell, va ser un d'aquells actors que tots, en una mica, portem dintre els nostres pensaments. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena una altra de les pel·lícules que va nominada aquestes 6 Oscars. Es tracta de Nebraska, que interpreta aquest veterà, ja molt veterà, Bruce Dern, que diuen que potser seria l'únic que li podria prendre a l'Oscar a Leonardo DiCaprio. També s'estrena una pel·lícula de dibuixos, El Lego, aquests personatges que els nens juguen als nens tant, portats ara al cinema. A qualsevol precio, Dennis Quaid ens ofereix una història d'un pare, un fill i també unes carreres de cotxes. I Occidente és Occidente, un drama realment esplèndid, Nebraska. El Lego, la pel·lícula, A qualsevol precio i Occidente és Occidente són quatre pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a la ciutat de Barcelona. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. S'ha col·locat de número 1 La gran estafa americana, aquesta pel·lícula també nominada en aquest cas a 10 Oscars i que diuen que podriblement sigui la guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula. De número 2 continua, forta, esplèndida, El lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio interpreta esplèndidament un paper d'un estafador que li ha sabut donar Martin Scorsese. La pel·lícula també va nominada a 5 Oscars, entre elles també la de la millor pel·lícula de l'any. Jack Ryan, Operación Sombra, torna aquell personatge que un dia va crear Harrison Ford i que ara, amb un actor ja molt menys desconegut, diuen que no és pas el que ens oferia Harrison Ford en el seu moment. De número 4, El encuentro de Mr. Banks. Tom Hanks i Emma Thompson interpreten a Walt Disney i la senyora que va crear en el seu moment a Mary Poppins. I de número 5 continua dintre d'aquesta llista també La ladrona de libros, la història d'una nena que es dedica a guardar llibres que els alemanys volen cremar. La gran estafa americana de número 1, El lobo de Wall Street de número 2, Jack Ryan Operación Sombra de número 3, El encuentro de Mr. Banks de número 4 i La ladrona de libros de número 5. Veurem si aquesta Nebraska, una pel·lícula una mica estranya, aconsegueix prendre-li el puesto a La gran estafa americana. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana als nostres cinemes. El cinema Retiro continua, quarta setmana d'èxit, El lobo de Wall Street. Aquesta pel·lícula que va nominada a 5 Oscars, que ja ha sigut guanyadora de Globus d'Or, entre elles la interpretació, esplèndida interpretació de Leonardo DiCaprio, i que ens porta la història d'un estafador de bolsa que, amb un fet real passat als Estats Units a finals dels anys 80 i inicis dels 90, ens viu d'una forma esplèndida dirigida per Martin Scorsese. En quant al cinema Prado hi trobarem La gran belleza, aquesta pel·lícula que va ser presentada ahir amb Cineclub en versió original. A partir de demà la podreu veure en versió espanyola. La gran belleza és una versió actualitzada de La Dolce Vita, aquella pel·lícula de Federico Fellini que en el seu moment va ser prohibida a Espanya totalment. El lobo de Wall Street al cinema Retiro i La gran belleza al cinema Prado. Continueu consultant els horaris de cartelleres per la llargada sobretot del lobo de Wall Street, que comença amb uns horaris una mica intempestius. He can do it. recordar-vos que ahir va tindre lloc al Cinema Prado el primer aniversari del Cinema Club, aquest Cinema Club Sitges que va ser creat fa un any i que ahir, amb la pel·lícula versió original subtitulada de La Gran Belleza, va, amb un gran afluència de públic, va fer o va celebrar el seu primer aniversari. Des d'aquí, doncs, desitjar-los que aquest èxit que estan tenint continuï per bé de Sitges i per bé del cinema. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix a les diferents cadenes televisives. Recomanació de Cadena Perpètua, una pel·lícula amb Tim Robbins i Morgan Freeman, que, com molt bé ja ho diu el seu títol, ens porta al món de la presó, quan un personatge és encarcelat de forma indeguda. La trobarem avui per Antena 3 a partir de les 22:10 de la nit. Troia, sens dubte un dels grans espectacles de fa 4 o 5 anys i que ara ens arriba per televisió. Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom i Diana Kruger són els quatre principals protagonistes d'aquesta història que ens porta de nou a Helena de Troia i a Ulisses. TV3 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 22:25. Un dels clàssics ja de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Aquesta pel·lícula on ens ofereix tot un reguetzer d'històries viscudes per diferents personatges en què la violència, la droga, etc, etc, està muntada dintre aquests films sempre violents que ens ofereix Quentin Tarantino. Pulp Fiction, doncs, és pel·lícula que va ser nominada i guanyadora d'algun Òscar en el seu moment i que avui la podrem recuperar per televisió. John Travolta fa, junt amb Samuel L. Jackson, fan un paper realment esplèndid dintre d'aquesta també esplèndida pel·lícula. Pulp Fiction la trobarem per la Sexta 3 aquesta nit a partir de les 23:50. I per últim, una altra pel·lícula per avui, La última casa a la izquierda. Aquell famós director de cinema de terror, Wes Craven, ha sido més d'una vegada al nostre festival, dirigeix aquesta història. Ell està especialitzat en aquest tipus de cinema de terror, de por. I en aquest cas, La última casa de la izquierda no deixa de ser res més que això, una pel·lícula de terror, una pel·lícula de por que farà les delícies dels que els agradi aquest gènere de cinema. TV3 ens l'oferirà avui, aquesta nit, a partir de la 1:10. Leyendas de Pasión. Si els que llegeixen llibres l'han tinguda mai a les mans, segurament aquestes Leyendas de Pasión és una d'aquelles novel·les que es fan intenses, que es fan llegidores i que porten moltes, però que moltes històries en el pas dels anys, perquè són novel·les d'aquelles que hi passen anys. La pel·lícula potser no té la precisió ni la passió que té la novel·la, però tot i així es deixa veure. La Leyenda de Pasión està interpretada per Anthony Hopkins i Brad Pitt i, com he dit, us porta això, una història d'una família que al llarg dels anys viu les seves gràcies i les seves vicissituds. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 16:15 de la tarda. La noche se mueve, una pel·lícula que en el seu moment va obtenir un gran èxit, un thriller policiac amb què té com a protagonista a Gene Hackman. La història, doncs, ens porta a un segrestament, a una alliberació i després a una mort. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 23:35 de la nit. Batman, el primer Batman que va aparèixer en el cinema actual. Michael Keaton i Jack Nicholson, en el paper de Joker, són els seus personatges principals. Batman, doncs, ens porta la història d'aquell còmic que quan érem petits ja llegíem amb TVOs d'aquells de l'editorial Noboro, que ens arribaven des de Mèxic i que, si bé el cinema ja se'l havia fet primer amb dibuixos animats i després amb personatges televisius, ara se la va prendre en sèrio en aquell moment, això passava a finals dels 80, i des de llavors ja se n'han fet 5 o 6 versions o continuacions. Batman, doncs, aquesta és la primera que vam poder veure amb un Batman realment espectacular, com va ser en aquell moment Michael Keaton. Però, sens dubte, el més espectacular és el personatge que fa de dolent, que va a càrrec de Jack Nicholson. La Sexta 3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 19:50 de la tarda. Per aquells nostàlgics, la pel·lícula potser no és de lo millor ni molt menys de Luis de Funes, però sens dubte recordar una pel·lícula de Luis de Funes per molts serà com tornar al passat. En aquest cas, el títol és Fantomes, aquell personatge lladre de guant blanc que està interpretat en el seu moment per Jean Maré, que a més a més fa el paper de policia, o sigui que té dos papers a la pel·lícula, i que el que dirigeix tota aquesta orquestra no és ningú més que aquest còmic francès que va ser en el seu moment Luis de Funes. Sí, sens dubte no és una de les grans pel·lícules d'aquests personatges, però els que sentim una mica de nostàlgia d'aquell cinema d'aquells anys, sens dubte aquest Fantomes us farà passar una tarda força distreta. TV3 se l'oferirà el diumenge a partir de les 18:05 de la tarda. Una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Sitges fa molts anys, era als anys 87 o 88, si no recordo malament. Es tracta d'Inseparables. Jeremy Irons també fa aquí dos papers, els dos papers d'uns germans bessons en què un sempre domina a l'altre i li obliga a fer coses que potser l'altre no voldria fer. Una pel·lícula esplèndida que, com he dit, va ser guanyadora de prèmit en el Festival de Sitges de fa els anys de finals dels anys 80 i que avui la podrem trobar per la 2, més ben dit, del dilluns la podrem trobar per la 2 a partir de les 24 hores, o sigui, de les 12 de la nit. Bern i la Casa de Muñeques, una pel·lícula que va ser projectada en una mostra de cinema català i que està interpretada per Fernando Rey i Ángela Molina. Bern i la Casa de Muñeques, basada en una celebrada novel·la, és, sens dubte, una pel·lícula realment esplèndida. Fernando Rey, que en els seus ja últims films va interpretar el paper principal junt a una Ángela Molina, quan encara ella era una preciosa dona, no prima com la veiem avui, sinó quan ella encara tenia tota la força de la seva delicadesa. La dos ens l'oferirà el dimarts a partir de les 10 de la nit. Un altre clàssic, en aquest cas d'Alfred Hitchcock, Rebecca. John Fontaine, Laurence Olivier ens porten aquesta història sempre enigmàtica i que s'ha convertit també ja en un dels clàssics del cinema de Hitchcock. La Sexta 3 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 11:15 del dematí, una hora bastant intempestiva, però que, perquè els agradi el tema i tinguin temps, sens dubte s'ho passaran realment pipa amb ella. I per últim, La Zona Muerta, una pel·lícula que està dirigida per David Cronenberg, també projectada a Sitges en el seu moment, i que ens porta una història entre terror i fantàstic. La Sexta 3 ens l'oferirà el dijous a partir també de les 12 de la nit, o sigui de les 24 hores. Com cada setmana, us faré una recomanació. I aquesta recomanació per mi cauria sobre Rebecca, aquesta història que Joan Fontaine, aquesta actriu que va estar aquí als anys 50, concretament el 52, a rodar una pel·lícula, ella va ser la gran clau d'aquesta pel·lícula junt a Laurence Olivier, en una pel·lícula que es manté el misteri, es manté l'incògnit, es manté aquell suspens que sempre sabia donar en els seus films, fossin el que fossin, comèdies o drames, aquest gran Alfred Hitchcock. Rebecca, doncs, que porta el nom d'una peça de roba, o com és ben dit, la peça de roba porta el nom de Rebecca, perquè la dolenta de la pel·lícula, la famosa ama de claus, és la que porta aquesta Rebecca i que, degut a l'èxit del film, se li va posar el nom a la presa de roba. Rebecca, doncs, la podreu trobar per la Sexta 3 el dimecres a partir de les 11:15 del matí, hora intempestiva, però per als que tinguin temps, sens dubte, és una autèntica obra mestra del cinema de Hitchcock. I ja per acabar passem a les pel·lícules que podreu trobar ja en qualsevol videoclub. S'ha editat una nova versió, potser aprofitant aquest estreno de l'encuentro de Mr. Banks, una nova versió, una edició especial de Mary Poppins. Els que us agradi el cinema infantil però musical, sens dubte, avui encara s'ho passareu pipa amb aquesta Mary Poppins que va crear als anys 60 a l'extraordinari Walt Disney. També, i de cara als vostres fills, podreu trobar ja Zip Zape, el club de la canica, una pel·lícula que ha anat molt, però que molt bé en el cinema i que ens porta aquests personatges que van ser creats per Luis Escobar, a lo millor a Sitges, perquè ell havia tingut temps que dibuixava i escrivia a Sitges. Ell, doncs, Zip Zape, van aconseguir un gran èxit en el cinema i ara s'estan convertint en un dels èxits de cara als més petits que podreu trobar en vídeo. I també Riddick, aquest Vin Diesel, aquest actor que també va estar presentant XXX a Sitges en el seu moment, aquest actor carregat de força, de força, de valentia i de tot el que vulgueu, ens presenta aquest personatge de l'espai, aquest personatge fantàstic que ja va crear en el seu moment amb altres pel·lícules, Mary Poppins, Zipi Zape, El club de la canica i Riddick, són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música de la pel·lícula Cinema Paradiso, sens dubte esplèndida, us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostem-nos a les 10 del matí, notícies en connexió amb la xarxa, 5 minuts i tornem a ser aquí. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.